Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Fatou Diatta tenia uns 5 anys quan la seva mare i la seva tieta li van dir que anaven a visitar una parenta a Casamance, al sud del Senegal. Quan hi van arribar, la petita es va posar ben contenta. Hi havia moltes altres nenes. Era com una festa. Van córrer, van cridar i van jugar tota la nit. Però quan es van despertar al matí, l'atmosfera havia canviat. Les van posar totes en una habitació. I cada mitja hora, una dona hi entrava i se n'emportava una. Des d'allà sentien els crits de dolor de les nenes que s'havien endut. Sabien que tard o d'hora els hi tocaria a elles. Estaven aterrides. Finalment va arribar el seu torn, el de la Fatou.
Em van agafar ben fort i aquella dona se'm va posar al davant i em va començar a fer coses. Jo no sabia què em feia, però era molt dolorós. La meva mare em deia que no cridés, que feia quedar malament la família.
Quan es va acabar, va veure que tenia molta sang entre les cames. Va pensar que potser era un càstig i es va preguntar si havia fet res mal fet sense ser-ne conscient. Trigaria una dècada a entendre què va passar aquell dia de la seva infantesa. Soc Txell Feixas Torres, periodista, i això és Dones en Lluita. Fatou Diatta, també coneguda com a Sister Fa, viu en una gran casa de color rosa en un barri popular de Dakar. Envoltada de carrers sense asfaltar, és un oasi enmig del rebombori exterior. Seguint la tradició diola, l'ètnia a la qual pertany, casa seva està sempre oberta a tothom. A ningú li faltarà mai un plat a taula si truca a la porta. Persones del seu equip entren i surten, i amics de la família preparant menjar a la cuina. Al primer pis, un sastre ha vingut a prendre mides pels vestits. El pare de la Fatou, ja molt malalt, descansa en una cadira al pati, acompanyat d'una tieta que ha vingut expressament per cuidar-lo. I al seu costat s'hi asseu un senyor que no aconseguim saber qui és. Al cap d'una estona arribarà també el marit i la filla petita de la Fatou. La nostra protagonista és alta, amb un rostre que transmet determinació i impaciència, unes faccions que se suavitzen i s'amoroseixen quan somriu. Té una rialla ampla i múrria. Porta una llarga cabellera sense recollir, samarreta negra i un conjunt de pantalons i jaqueta ben amples, del mateix color i amb una ratlla blanca al lateral. Al coll, un collaret daurat que fa conjunt amb les arracades i un rellotge ostentós. La Fatou és cantant de hip-hop. Es pot intuir per la vestimenta i es nota en l'actitud. Va amunt i avall per la casa plena d'ímpetu i energia, com la capitana d'un vaixell en plenes maniobres. Una indicació aquí, una trucada allà, una visita a la cuina, unes bromes, uns riures, un crit, i de seguida un somriure i unes paraules dolces per reconduir-ho. Ei!
Hi, my dear! So good to see you!
Preparen un nou viatge a Casamance, una regió del sud del Senegal d'on ella és originària. És allà on la jove Fatou va convertir en Sister Fa, el nom artístic a través del qual utilitza la música per reivindicar els drets de les dones. I és allà on ara treballa per intentar erradicar la mutilació genital femenina. Però això són només els titulars. Per arribar a ser qui és, la Fatou va haver de fer un camí llarg, sovint difícil. Va ser un procés de presa de consciència que va durar anys. Comencem pel principi.
My father was a polygam and then he had two wives and then they have children. It's like a big family.
El meu pare era polígam. Tenia dues dones que van tenir fills. Érem una família gran. Érem uns 15 fills.
I am born in Dakar and I grew up.
Jo sóc la filla gran. Vaig néixer a Dakar i em vaig criar amb el meu oncle. I en un moment determinat de la meva vida em van fer anar a Casamance. Casamance és al sud del Senegal. És l'última regió abans d'arribar a Guinea. Me'n vaig anar de la gran ciutat, de Dakar, on tot era molt fàcil, i vaig arribar a Casamance, que era completament diferent. Allà les dones treballen molt. Es lleven al matí, se'n van a la granja, treballen tot el dia. Quan tornen, han d'anar a buscar aigua i després han de cuinar. Allà vaig descobrir que hi ha altres dones que tenen una vida molt dura.
Va ser allà, ja d'adolescent, quan va entendre el que li havia passat una dècada abans, el dia que aquella senyora desconeguda li va fer alguna cosa molt dolorosa entre les cames.
Anava a l'escola secundària i ens van fer una classe sobre els genitals de la dona. Ens van donar un paper on s'explicava com hauria de ser. Aquella anatomia era completament nova per mi. Quan vaig arribar a casa, vaig agafar un tros de vidre i vaig intentar mirar-m'ho. Em feia de mirall. Em vaig mirar com ho tenia i vaig descobrir el que li havien fet al meu cos. I va ser en aquell moment que vaig pensar, això no està bé.
També en aquell moment, la Fatou va viure una altra experiència que la va acabar de convèncer.
Al barri hi havia una dona que deia que si després de fer l'ablació es posava lleixiu a la ferida, es curava de seguida. I no era veritat. Els hi van fer l'ablació a unes nenes, els hi van posar aquella substància química i els hi van cremar els genitals. Tenien por de dur-les a l'hospital perquè sabien que podien acabar a la presó. Es van morir. Les dues nenes es van morir. I vaig pensar, si ha de fer alguna cosa, això no és normal. Les tradicions són perquè la gent se senti bé, perquè se sentin orgullosos i forts, no perquè es morin.
Parem un moment per recapitular i entendre de què estem parlant. Per mutilació genital femenina entenem qualsevol procés que amputa de manera total o parcial els genitals externs femenins per motius no mèdics. N'hi ha de quatre tipus, però això ja ho descobrirem més endavant. Més de 200 milions de dones i nenes vives al món l'han patit, sobretot en una trentena de països de l'Àfrica, l'Orient Mitjà i l'Àsia. I una dada final, el clítoris té al voltant de 8.000 terminacions nervioses. El penis en té entre 4.000 i 6.000. Us podeu imaginar el dolor que suposa que tallin una zona tan sensible i sense anestèsia? Però tornem a la història de la Fatou. Sortia de l'adolescència. Estava perduda i desorientada en el nou entorn de casamans. Necessitava expressar-se i la via que va trobar va ser el hip-hop.
El hip-hop era l'únic estil adequat, perquè és una música reivindicativa. El hip-hop és un moviment masculí, un moviment patriarcal, un món patriarcal, diria jo. Però en aquest cas, era una dona practicant un joc d'homes. Quan soc dalt d'un escenari cantant o rapejant, sento que tinc poder. Em sento com una líder, com una reina. Sento que tinc l'oportunitat d'expressar-me.
Va tornar a Dakar, on va continuar la seva carrera. Les seves cançons tenien èxit al país i les actuacions se li multiplicaven. En poc més de 20 anys va guanyar el premi a la millor artista revelació en els premis de hip-hop del Senegal. Poc després va conèixer en Lucas, un etnòleg austríac. Es van enamorar perdudament i es van casar. La parella se'n va anar a viure a Berlín.
Allà vaig tornar a pensar molt més en aquell incident del meu poble i en el meu cos, perquè no em sentia completa com a dona. I vaig decidir que no ho havia de continuar amagant, que ho havia d'explicar a la gent del meu entorn i a l'home amb qui m'havia casat, que no sabia que m'havien fet l'ablació. Vaig compondre una cançó sobre l'ablació i vaig descobrir que no ho havia superat psicològicament, que encara tenia seqüeles de la meva experiència.
La cançó es diu Excision. Gairebé 20 anys després la torna a gravar amb nosaltres en un petit estudi de Ziguinchor, a Casamans. Ja hem arribat després d'un viatge de 14 hores en ferri des de la capital senegalesa. Mentre la canta s'emociona, li cauen les llàgrimes. La cançó li provoca encara un nus a la gola.
Aquesta part parla d'una cançó que vaig aprendre a la cerimònia d'ablació. Van passar moltes coses, però aquesta cançó em va quedar gravada. És una invocació. Demanem als esperits que ens protegeixin a les que hem patit l'ablació. No m'agrada gaire cantar-la. No m'agrada aquesta cançó, perquè és com reviure el trauma. De fet, teníem prohibit cantar-la en públic, perquè era tabú.
Aprofita també la visita a l'estudi per gravar el seu últim tema amb dos col·legues. Tot un altre ritme, menys melancòlic i trist. La cançó tracta de la vulnerabilitat dels nens i la necessitat de protegir-los.
music start where the language stops.
Algú va dir que la música comença on s'acaben les paraules. I jo feia servir la música com una manera molt poderosa de comunicar-me amb la gent sense fer-li mal, sense estigmatitzar a ningú. I era una mica com una cura, com una teràpia.
Però no es tractava només de conscienciar el món sobre la mutilació genital femenina. Es tractava d'erradicar-ne la pràctica.
Playing music was not enough.
Amb la música no n'hi havia prou. S'havien de fer activitats més concretes. I sí, vaig començar a pensar que havia de fer alguna cosa per les altres dones, perquè descobrissin que era positiu parlar-ne.
Després d'uns anys a Berlín, casada de nou, ara amb un home senegalès, va començar a pensar a tornar al seu país. El gener del 1999, el govern havia aprovat una llei que prohibia la mutilació genital femenina. Però la nova normativa fracassava a l'hora d'aconseguir l'efecte previst, sobretot perquè no anava acompanyada de mesures perquè la societat entengués la importància de posar fi a aquesta tradició. L'ablació es continuava practicant i fins i tot en pitjors condicions. S'havia obert la porta a la clandestinitat. La Fatus va imposar la missió de canviar la mentalitat de la societat de Casamans. Va deixar la capital alemanya i es va traslladar a Dakar.
Les dones tenim drets, i els drets de les dones són drets humans. Tinc legitimitat com a persona per presentar-me davant de la meva comunitat i explicar el meu sofriment i dir que això s'ha d'acabar.
El paisatge de Casamans relaxa la mirada, sobretot si vens de l'asfixiant i polsegós trànsit de Dakar. La natura flueix al voltant del riu que porta el nom de la regió. Manglars inacabables i una massa boscosa exuberant, plena d'ocells diversos. Tot i aquesta riquesa en recursos naturals i la fertilitat de la terra, és també una de les zones més pobres del Senegal. Ha estat una de les àrees eternament oblidades per factors històrics i geogràfics. A l'ombra d'un gran arbre, assegudes en semicercle, desenes de dones xerren animades. Parlen mentre esperen que comenci la trobada. Les ha convocat l'organització de la FATU. Algunes porten el mateix disseny de vestit, agrupades per colors. Són les Badinigok. Cada grup prové d'un poble diferent. Són dones influents dins les seves comunitats, dedicades a ajudar altres dones i a promoure valors positius al voltant de l'educació i la salut. Sobre el terreny, elles ara són un puntal de la FATU per posar fi a l'ablació. Però entre les presents també hi ha algunes líders que continuen practicant la mutilació genital femenina. Dins la societat, elles també mantenen un rol prominent.
Women who practice FGM.
Les dones que practiquen la mutilació genital femenina són líders que volen demostrar a la gent que saben més coses que ningú. Tenen una posició matriarcal que els permet prendre decisions. Només de veure-les, es nota de seguida que es dediquen a la mutilació genital femenina. Si la mutilació genital femenina desapareix, elles perden el seu estatus. No volen que s'acabi perquè tenen privilegis. Passarien de ser heroïnes a no ser ningú.
L'objectiu de la reunió és que entre totes puguin buscar possibles pràctiques alternatives a l'ablació. La idea és intentar preservar les tradicions a través de ritus simbòlics que no impliquin danys per a les nenes i que permetin que les dones talladores mantinguin l'estatus. La FATU té clar que el canvi serà més lent i difícil si no té la seva complicitat. S'acosta a les comunitats amb respecte, sense imposar la seva visió. Per això inclou el tema de la mutilació enmig d'altres qüestions, com el matrimoni infantil o l'ús del mòbil i les xarxes socials entre els adolescents. Però quan finalment les interpel·les sobre l'ablació, posa molt d'èmfasi en l'aspecte legal i en el fet que si continuen practicant-la, poden acabar a la presó.
El
1999 el govern ho va prohibir. Compte, que si se li fa a una nena i es mor, la pena és de cadena perpètua. No us fa por? El govern diu que no vol que continuem practicant aquesta tradició. Però si una nena no està mutilada, no pot fer el ritual següent, que és un ritual que no l'ha prohibit ningú, oi? Hem de tenir clar què podem fer. Encara que no hàgim arribat a un consens, ho farem d'aquesta manera.
Després de la discussió oberta, les dones es divideixen en grups més petits. Encara hi ha reticències i sentim algunes idees que ens deixen perplexes.
Si es talla el clítoris quan la nena encara pren el pit, és evident que li tornarà a créixer. Si se li talla una nena més gran, hi pot haver complicacions, però quan és petita li torna a créixer.
Ah, sí?
Sí, de veritat. Aquí, com hem dit, tenim una tradició i ara han arribat una de nova. Una tradició nova que ens volen imposar. però ho continuarem fent sense que ens enxampin. Ho continuarem fent sense que ens enxampin.
Canviar la tradició no és tan fàcil. I si deixes de seguir les teves tradicions, al final segueixes les dels altres.
Al final de la trobada, cada grup presenta les seves conclusions. De les altres rotllanes de dones en surten missatges més esperançadors.
Hem vist el que ens heu dit. Hem entès què està ben fet i què està mal fet. Per això estarem d'acord amb el que digueu, però sabem que no està bé.
La nena mutilada pot agafar moltes infeccions. Li han tret microbis que provoquen malalties. Ens has obert els ulls i ara el nostre grup ho accepta.
Encara no n'han sortit propostes alternatives. Faran falta altres trobades. La Fatu sap que la solució no serà immediata, però també sap que el canvi només pot venir de l'esforç col·lectiu. El diàleg està en marxa i això és fonamental.
Al començament del projecte va ser molt difícil i molt perillós. Em veien com una enemiga, com una persona contrària a la seva tradició, com una persona avergonyida dels seus orígens, com una dona negra amb aires de blanca que havia vingut d'Europa a dir-li a la gent com s'havien de comportar i què havien de fer.
Ja no la veuen així. Ara és una d'elles. Ballen en una dansa que significa un duel. Criden, riuen, es diverteixen i creen vincle. Construeixen futur juntes. Si ja va ser un repte que les dones l'acceptessin, encara ho ha estat més aconseguir que els homes l'escoltin. I no només perquè la majoria estan en desacord amb les idees de la Fatu. Sovint ni tan sols consideren la mutilació com un tema que els afecti. És una cosa de dones, es defensen. La Fatu ho rebutja de ple.
És patriarcal. Els homes ho volen i les dones ho executen. Perquè amb les noies que no els hi han fet l'ablació, els homes no s'hi volen casar. Ho trobo una hipocresia que diguin «Són coses de dones, nosaltres no hi tenim res a veure». Però si no els hi han fet l'ablació, no les volen.
Cau el capvespre a la localitat de Bagaia. I a l'esplanada de davant de l'escola, la Fatu hi ha reunit els líders religiosos de la comunitat i altres veïns influents. Són musulmans, com molts dels veïns de Casamans. Seuen de nou en semicercle, amb la Fatu en una posició central. Ella porta la veu cantant. Abans de la reunió comparteixen una pregària. La Sister Fa intentarà convèncer-los que l'islam no diu res de l'ablació. No hi ha fonament religiós. De fet, la mutilació genital femenina no es practica només entre comunitats musulmanes, sinó també entre comunitats cristianes, animistes i fins i tot algunes de jueves. La Fatu sap adaptar la seva actitud i el seu to a l'audiència. Escolta amb interès, fins i tot quan els interlocutors diuen barbaritats i en diuen de grosses. Ho apunta tot i repregunta.
Hem vingut a parlar d'una qüestió que és un dels temes que treballem aquí i que té a veure amb la religió musulmana. Tots els que som aquí som musulmans. Volem parlar amb vosaltres perquè ens doneu el vostre parer. Ens han dit que és tradició que la dona diola se la mutili.
La pregunta és si s'han de mutilar les dones. És això el que ens preguntes? Doncs no, no s'ha de fer.
Si la meva tradició diu que m'he de rapar el cap, me l'he de rapar. A l'Aràbia Saudita, si mirem el percentatge, és pràcticament del 0%. Us ho pregunto perquè no apareix a l'Alcorà. I vull saber si ho diu la meva religió i si es fa per la meva religió.
Tal com diu ella, l'altre dia ens vam reunir. En vam parlar i vam decidir que faríem tots els possibles per venir aquí i parlar-ne. Volem que tothom senti els arguments, perquè elles ho expliquen millor que nosaltres, que no ho hem patit.
S'acaba la trobada amb el compromís de tornar-se a reunir. La Fatu està satisfeta, malgrat que no s'hagi arribat a cap compromís.
D'entrada, quan no estan d'acord amb tu, ni t'escolten, ni tan sols venen. Aquí encara es pot veure que l'argument religiós a favor de l'ablació pesa molt. Encara hi ha la creença que és un acte religiós. Però estic molt contenta que se'n faci un debat obert. Organitzarem una altra trobada i convidarem el jovent i les dones que fan ablacions i en parlarem tots plegats per arribar a una conclusió concreta.
El jovent, aquesta és la clau. La FATU és molt conscient que si vol acabar amb la mutilació genital femenina ha de canviar la mentalitat de la generació següent. Per això dedica bona part dels seus esforços a treballar a les escoles.
Ara, escolteu-me bé. Dibuixeu-me un clítoris. Vinga, va, dibuixeu-me un clítoris.
Entre tímids i ruboritzats, la cinquantena d'alumnes reunits a l'aula, nens i adolescents, fan el que poden per dibuixar l'òrgan femení.
Això no és el clítoris. La majoria de vosaltres coneixeu el penis, però no coneixeu el clítoris. El que es veu és una part del clítoris. Un penis normal fa entre 12 i 13 centímetres de llarg. Escriviu! Un penis normal fa entre 12 i 13 centímetres de llarg. Un clítoris fa exactament entre 12 i 13 centímetres de llarg. El problema és que la major part d'aquest òrgan és dins del cos de la noia. Vosaltres sou adolescents. Alguns de vosaltres heu començat a lligar, per no dir molts. Per tant, heu de conèixer el vostre cos, entesos?
L'equip de la Sister Fa reparteix uns fulls on surten els diferents tipus de mutilació genital femenina. Els alumnes, tant els nois com les noies, s'ho miren sorpresos. N'hi ha de tres tipus, explica. El primer és l'extirpació d'una part del clítoris. El segon consisteix en l'extirpació parcial o total del clítoris i també dels llavis menors.
L'orifici vaginal, c'est l'entrée du vagin.
En el tipus 3 es talla parcialment o totalment el clítoris i alhora es tallen els llavis menors i s'intenta que l'orifici vaginal quedi petit.
Et on essaie de faire que l'orifice vaginal soit...
L'obertura vaginal queda cosida.
Cousu l'orifice vaginal.
Hi ha una quarta categoria que inclou qualsevol altre procediment lesiu per als genitals femenins amb fins no mèdics, com la punció, la perforació, la incisió o el raspat. Les conseqüències que es deriven de l'ablació inclouen dolors, infeccions, problemes sexuals, complicacions durant el part o trastorns psicològics. El trauma persisteix. I per què és fals, hi pregunta la FATU.
Perquè les noies no es quedin embarassades.
Per controlar-ne la sexualitat, perquè les noies no es quedin embarassades. Sí, d'acord. Sí, tu?
La meva mare diu que una noia que no li hagin fet, quan passa davant dels altres, fa pudor.
Que fa pudor, ens diuen això. I què més? També ens diuen que les dones sense ablació no poden resar. Així doncs, també hi ha un motiu religiós al darrere, oi? No ho recomana la religió musulmana, no surt a l'Alcorà. Si algú us diu que surt a l'Alcorà, li podeu dir: diu la Sister Fa que si ho pots demostrar et donarà 1 milió. Sou joves, però també podeu assumir responsabilitats i contribuir al desenvolupament del vostre poble, oi que sí?
La FATU ha posat en marxa un programa d'apadrinament dins les aules on treballa. Cada estudiant adopta una de les nenes que han acabat de néixer dins el seu poble. Aquest tutor s'assegura que la petita no es perd cap de les vacunes que li toquen i així garanteix indirectament que no se li practiqui la mutilació. De fet, ens explica amb orgull que des del 2019 no es té registre de noves nenes mutilades entre les criatures protegides amb aquesta simbòlica adopció.
Quan els pares porten la nena a vacunar, saben que el metge li mirarà els ulls, la boca, les orelles i també els genitals. I això és clau, perquè les dones són conscients que si fan alguna cosa, se sabrà.
1, 2, 3. Vous avez vu? C'est plus ou moins ça, le challenge. Vous avez une petite idée maintenant? On va aller faire maintenant. Lui va me faire chanter ici. Badiali badufak, bagena lil bulago bafege. Allez fou bad fololal.
fara atimit jambu tora wol nurogumit atiyomumit sambo sambo asukaten dirambenol sari gani boku shonde dirambenol.
La Fatu i el seu equip es mouen per Casamans, com si d'una banda de músics es tractés. Allà on van són una desena de persones que es traslladen amb el tot terreny negre de l'activista, seguit sempre de dos o tres ciclomotors. Porten samarretes de l'organització amb un dibuix del rostre de la Sister Fa. No surten mai de casa sense un tauler de parxís gegant, personalitzat amb fotos d'ella i dels seus. Hi dediquen les hores mortes, i si no en tenen, les busquen. Ho fan de manera escandalosa, entusiasta. Ho viuen amb passió. La vida a Casamans està feta de moments així. És senzilla, ens diu la Fatu, i li encanta. Per això està decidida a traslladar-se de nou, de Dakar a Casamans. Ja té un terreny comprat a la seva població natal.
Aquí hi estic construint un centre per a les dones que han tingut problemes arran de la mutilació genital femenina, perquè tinguin un lloc segur on puguin estar tranquil·les i on, sobretot, se sentin respectades. Treballar amb joves, treballar amb dones, formar part d'un grup que parla d'aquesta qüestió m'ha ajudat molt psicològicament a superar-ho. Però si no tens un grup de dones amb qui parlar, pot ser complicat. Si no tens un grup de dones amb qui parlar, pot ser complicat.
La construcció avança lentament perquè la finança la Fatu de la seva butxaca. Ja ha aixecat el mur perimetral i les parets d'algunes de les cases. Però la seva determinació no deixa espai a dubtes. Tard o d'hora, el projecte veurà la llum.
No vull que se'm tracti de víctima. Sóc una supervivent. He perdonat a tots els que van participar en l'ablació, sobretot la meva mare. Estic segura que no ho va fer per fer-me mal. Que em va fer l'ablació perquè volia que fos normal dins de la meva comunitat.
La seva propietat acaba a la riba del Manglar, un lloc idíl·lic on la natura ignora qualsevol intent de domesticar-la. A la llunyania hi veiem un cocodril. A la Fatu li agrada venir a reflexionar en els pocs moments que s'atura.
Crec que la fi de la mutilació genital femenina és molt, molt a prop. Tota la comunitat comença a pensar diferent. Ja no se t'encaren ni t'insulten, sinó que t'escolten. Crec que d'aquí pocs anys tindrem una generació que ja no patirà la mutilació genital femenina.
Ho diu convençuda. I de nou, és impossible no dubtar que serà així. Paraula de Sister Fa.
Dones en lluita. Un podcast de 3CAT produït per The Media Pro Studio amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Producció, Susana Ortega González. Edició sonora, Sergi Cotillas. Coordinació, Albert Murillo Coletes. Direcció i guió, Txell Feixes Torres i Oriol Andrés Gallart.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.